Radio Astel.
Olor de tinta.
Ai, que ja ens arriba aquesta olor de tinta. Això vol dir que tenim a l'estudi a la periodista Aure Ferran. Què tal, Aure? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. La veritat és que sí, molt bé, molt bé. Tinc moltes ganes d'escoltar-te avui més que mai, no sé per què, també tinc com ganes de ballar, no sé si vaig ben encaminada.
Vas ben encaminada, perquè posarem una mica de música a les nostres propostes. Va. Si et sembla, i ho farem a propòsit d'una notícia que vaig llegir fa uns dies a la premsa i que deia que dos dels grans musicals que havien triomfat recentment a Madrid arribarien a fer temporada aquesta pròxima tardor a Barcelona. I són dos musicals, La història interminable i El tiempo entre costuras, que estan inspirats en novel·les. I aleshores és quan vaig pensar, de la mateixa manera que L'olor de tinta, ja vam parlar, te'n recordes, sí, de la influència de la literatura en la música, sí, en les sèries i en el cinema, ens faltava també el teatre musical.
Clar.
I aleshores he pensat que, mira, amb l'excusa aquesta d'aquestes dues noves produccions que arribaran aquí a Barcelona, doncs podíem parlar una mica això, no?, d'aquesta influència de la literatura, de com és aquest material, matèria primera, com sempre, per fer bones produccions, en aquest cas de teatre musical. La història interminable, que ha fet estar del Teatro Calderón de Madrid, que a la tardor arribarà al Teatre Apolo, i El tiempo entre costures, que arribarà, de fet, també al mateix Teatre Apolo unes setmanes abans, a finals de setembre.
Va, doncs si et sembla, ara sí, comencem parlant tot just d'aquests dos muntatges que mencionaves i les novel·les que els van inspirar.
Ya sé cuál es mi verdadero deseo.
Crec que ho diu tot, la música, eh? Tot i que costa aquesta adaptació una mica de teatre musical, cantada per un nen.
Que a mi m'ha costat. Bueno, m'ha costat, però clar, ja t'enganxes, perquè... Clar, no estem acostumats. És veritat. Bueno, jo és que, ara has tocat aquí, amb aquesta història interminable, que per mi, bueno, m'ha marcat...
A tu i molts lectors joves.
I
molta gent per la pel·lícula, també s'ha de dir. Molta gent que potser el llibre de Michael Ende no el va arribar a llegir, tot i que crec que és una lectura que pràcticament a tothom li ha passat per les mans en algun moment de la infantesa o la preadolescència, perquè es mouria una mica en aquest interval de temps. I ens fa, sobretot els que som una mica més grans, aquest salt directe cap als anys 80, no? Perquè la novel·la de Michael Ende es va publicar cap als finals dels 70, i l'adaptació cinematogràfica, amb aquesta imatge que tots tenim, no?, del Fújor, amb aquesta imatge tan màgica.
Un drac, que sempre hi ha hagut aquesta polèmica, és un gos, no? És un drac.
Sí, però bueno, tenia pinta de gos, eh? De fet, jo tinc
un gos volador.
Exacte, jo tinc un amic, el seu gos, que és un samoyedo, es diu Fújor, inspirat en la novel·la de Michael Ende, i una mica amb aquesta imatge i aquest imaginari que tenim de la pel·lícula. Sí. Doncs en aquest cas ens arribarà ara aquí, es va fer aquesta producció a Madrid, ara ens arriba aquí a Barcelona de cara a la tardor, és de gran format, una escenografia espectacular, amb el que són animatrònics, que li diuen que són aquestes titelles que incorporen elements de robòtica, que pesen més de 600 quilos i fan més de 5 metres d'alçada, per tant, només pel que fa a escenografia ja serà una producció espectacular, i una música original que interpreten en directe. A cada funció diuen que hi ha una cinquantena de persones treballant, entre músics, tècnics, actors i titellaires. I pel que fa a la novel·la, evidentment, el que dèiem, tot un clàssic de la literatura de fantasia i d'aventures, que té com a protagonista el Bastian, que és un nen que pateix bullying i que troba refugi en els llibres. Un dia li cau a les mans un llibre que té aquest estrany símbol, no?, de serps entrellaçades a la portada, i que amaga, doncs, una màgia desconeguda que l'acaba convertint en part de la història des del principi. La veritat és que és un clàssic universal que com dèiem, pràcticament hem llegit tots de petit, i pel que fa a la producció la podrem veure a partir del 22 de novembre al Teatre Apolo.
Clar, aquesta, a veure, és la primera vegada que s'adapta una novel·la espanyola.
Correcte. En aquest cas parlem de El tiempo entre costures, sí, que és l'adaptació d'aquesta novel·la tan exitosa de la Maria Dueñas, que se'n va fer també una sèrie de televisió i que ha tingut continuació anys més tard pel que fa a la novel·la amb aquesta de Cira, que va publicar fa uns mesos la Maria Dueñas. I és la primera vegada, en aquest cas, és una adaptació que també ocuparà l'Apolo a partir del 28 de setembre, aquí a Barcelona, que també ve des de Madrid després d'haver triomfat allà, i li ha guanyat una desena de premis des de que està en cartell, per tant, és una producció que està prou reconeguda. Com deies, és la primera vegada que s'adapta una novel·la espanyola a un musical, amb un gran muntatge que inclou més de 300 canvis de vestuari, una vintena de persones a l'escenari, música en directe i també una escenografia de gran format. Per tant, també punta maneres.
Un gran espectacle.
Sí,
no?
Veurem també com funciona a Barcelona, perquè sí que és veritat que aquí som molt amants del teatre musical, però ens agrada molt el teatre musical en català.
Sí.
I aleshores, aquestes produccions que venen tal qual com a Madrid, sí que algunes han funcionat molt bé, d'altres veurem si aquestes tenen la mateixa tirada o no, però si més no, serà interessant. Més que res perquè és una novel·la que ha tingut moltíssims lectors, sobretot lectores, diria jo. Aquesta història de la Sara Quiroga, una jove modista que abandona Madrid durant els mesos previs a la Guerra Civil perquè s'enamora bojament d'un personatge que li fa més mal que una altra cosa, i ella es troba acabada instal·lant a Tànger, al Marroc, i a partir d'aquí tota una sèrie de desventures que la porten pel Marroc i la van construint també com a persona. No? És una novel·la que la veritat és que és un dels grans referents de Maria Dueñas, que també té altres èxits com La Templanza o Les Hijas del Capitán, o aquesta que et deia, no? Cira, que és la continuació no tan exitosa.
És que et donava a preguntar, no va tenir tanta volada, no? Com El tiempo entre
costures. I de fet és aquelles coses que a vegades dius, jo entenc que per part d'un escriptor hi ha vegades que tens aquell personatge que et marca i tens ganes de recuperar-lo, però dius, potser no feia falta.
Clar. Com és aquest punt, no? De dir, per part de l'autor, de dir, ostres, li dono un altre...
Sí, i perquè, a més, si tu conceps a vegades una història, no? Això ens passa a vegades amb les trilogies, no? Potser és prèviament l'autor ja, o l'autora ja ha fet, no? Aquest exercici de pensar que tindrà una vida més llarga i que potser li podrà donar doncs una, dues, tres històries, o si és més tipus saga, doncs sí que li podem donar una història llarga als personatges. Però realment El tiempo entre costures era una novel·la perfectament rodona, on començava i on acabava n'hi havia més que suficient. Suposo que, a veure, no ens enganyem, poder arrossegar amb l'èxit que tenies, intentar repetir-lo, doncs això sempre t'agrada, les editorials suposo que també pressionen per aconseguir un altre èxit, però en aquest cas, si no hi hagués hagut Cira, doncs tampoc hagués passat
tampoc hagués passat res.
No. I qui s'hagi llegit El tiempo entre costures, si no vol llegir Cira, tampoc passa res.
Vale, si et sembla, ara passem a un clàssic de la literatura infantil.
Nunca es tarde para ser desobediente. Ui. És fantàstica, aquesta màxima. M'encanta, ens l'hauríem d'aplicar. Ens l'hauríem d'aplicar tots, i tant que sí, perquè això vol dir que mai és tard per mantenir la infantesa dins nostra, no? Perquè la desobediència forma part del creixement, sobretot de l'adolescència, i potser a vegades ser desobedient també té aquell punt
també
interessant.
Que, sí.
De rebel·lia, sí. De dir fins aquí hem arribat, sí. De marcar personalitat, i en aquest cas el personatge de Matilda.
Quina personalitat que té.
Exacte.
Clar, Matilda.
Sí, sí, doncs és aquest un multipremiat musical de la Royal Shakespeare Company, que està basada, evidentment, en la novel·la de Roald Dahl, que és tot un clàssic de la literatura infantil. I aquest és un dels musicals contemporanis més premiats i que s'ha representat amb gran èxit 12 anys a Londres, i a Broadway va estar 4 anys amb cartell. I després hi ha aquesta adaptació que es va fer també aquí a l'estat espanyol. Estem parlant d'un musical per al públic adult, tot i que el que hi ha són infants a l'escenari per narrar la història de la Matilda.
Clar.
Exacte, no parlem en cap cas d'un musical familiar, sinó d'un musical pensat inicialment per al públic adult, amb tota la complexitat que suposa tenir que els actors són nens. De fet, aquí es va fer una gran feina de direcció d'actors perquè fan un treball o feien un treball excel·lent als infants en aquest paper. De fet, es pot veure encara a Madrid, al Nuevo Teatro Alcalá, Matilda encara es pot veure si algú viatja a la capital espanyola en algun moment i té ganes de buscar Matilda. Un musical per veure, Matilda és una bona proposta. I parlem d'aquesta novel·la, que ja ho sabem, tot un clàssic de Roald Dahl, un dels seus personatges més emblemàtics, i la Matilda és aquesta nena prodigi, molt intel·ligent, molt sensible, que ens expliquen que abans de complir els 5 anys ja havia llegit a Dickens i Hemingway, i que els seus pares, en canvi, la tracten més aviat com una nosa, perquè no la comprenen, no? Llavors, quan a l'escola es troba enfrontada a un perill molt greu, la Matilda descobreix que té uns poders psíquics extraordinaris que li permeten salvar l'escola de tots uns problemes que hi ha, i sobretot a la seva estimada mestra, que és el seu gran referent.
I aquí, en Matilda, no, també es posa en valor el paper de les mestres, no? I de les bones mestres.
Exacte,
no?
com ens marquen els bons mestres. En aquest cas, molt més influenciat pel fet de que, clar, els pares de la Matilda, uix, saps? Llavors, sort que ella té Miss Honey, que és el seu referent, i l'ajuda, però els pares són incapaços de comprendre aquest paper, aquesta personalitat que té tan especial i tan màgica la Matilda. La veritat és que és una història, com molts dels personatges de Roald Dahl, que et marquen molt amb la seva lectura, que sap dibuixar uns personatges d'aquells que se't queden gravats per sempre més. Sí, sí.
Doncs mira, si et sembla, continuem repassant altres grans obres de la literatura que han inspirat de grans musicals, com per exemple, Ai, aquest. Ja, a veure, ben atents tots. Estem parlant, Aure, del musical més popular de tots els temps,
jo
no?
Jo crec que sí. Quan algú pensa en teatre musical i et diuen un referent, és probable que Els Miserables sigui el primer que et ve al cap. Parlem d'una producció que es va estrenar a Londres el 1985 i que des d'aleshores ha voltat arreu del món amb èxit, amb premis, amb públic. Vull dir, han fet adaptacions a tot arreu, en tots els idiomes, i clar, és que és un dels grans referents. No sé si el més gran... Després en veurem un altre que jo crec que estarien els dos frec a frec entre els dos més de referència, sí. Però Els Miserables jo crec que és un dels grans referents del teatre musical, sobretot perquè ha batut això que et deia, tots els rècords, pel que fa a funcions, a països, a idiomes, i de fet aquests dies també es pot veure encara al Teatre Victòria de Madrid, tot i que pràcticament no hi ha entrades, perquè em sembla que s'acabava a finals de juny, sí. Pel que vaig mirar, si en quedaven 3 o 4 per algun dia, potser era l'última oportunitat.
I pel que fa a la novel·la, què ens pots dir?
Doncs aquest grandíssim clàssic de Víctor Hugo, sens dubte un dels grans clàssics de la literatura universal, i que ens explica aquesta història del Jean Valjean a la convulsa França de principis del segle XIX. Una d'aquelles novel·les que podem considerar totals, que ho té tot.
Vull dir,
poques novel·les tan perfectes, tan rodones com la dels Miserables, on hi tenen cabuda personatges inoblidables i on tracta tot tipus de tema vinculats a la societat que ens són molts propers, com el progrés, la llei, la religió, la revolució francesa, la presó, el crim, la desigualtat social, l'amor, la pobresa...
És a dir, ho té tot.
És allò, el gran concepte de novel·la total. Jo crec que Víctor Hugo ho va aconseguir amb Els Miserables.
Deies tu ara amb Els Miserables, no? Que és un de, bueno, per no dir el musical més popular de tots els temps. N'hi ha un frec a frec, que clar, podria ser perfectament aquest. Christine! In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the fire.
Clar, costa decidir, quin dels dos és més referent.
Jo el tinc.
Tu per quin t'inclines?
Jo per aquest.
Jo probablement també. El que passa que com a obra total,
eh?
Els Miserables crec que és molt més rodona.
Més rodona, sí, però...
Però com a adaptació musical, probablement una de les millors que hi ha és aquesta, que és El fantasma de l'òpera. Mm. Jo crec que, sens dubte, és una de les millors adaptacions que s'ha fet. I un altre grandíssim referent quan parlem de teatre musical, si l'altre dèiem que s'ha representat, traduït, rècords, doncs, bueno, aquest va, com diuen en castellà, a la zaga i no perd carrera, perquè la veritat és que el trobem a tot arreu, amb música, a més, d'un dels mestres del teatre musical, com és Andrew Lloyd Webber, sí. I està basat, en aquest cas, en la novel·la homònima de Gaston Leroux, tot i que la gent ni ho sap, això. Normalment la gent parla del fantasma de l'òpera i tothom diu Andrew Lloyd Webber. Sí. Saps? I dius, sí, ell, la musicant. Però la matèria primera, en aquest cas, surt d'una novel·la. Aquesta història romàntica al voltant d'aquesta Christine, que sentíem quan començava el tall, d'una soprano, jove promesa de l'òpera, que passa a ser la cantant principal del Teatre de l'Òpera Popular de París per la insistència i l'obsessió de l'Eric, un home atormentat per la seva deformitat facial, que està obsessionat amb la perfecció musical i també s'obsessiona i s'enamora perdudament de la Christine. I la veritat és que a partir d'aquí tota aquesta trama, no?, d'aquell s'amaga als baixos, tothom especula que hi ha un fantasma a l'òpera, i la veritat és que és una obra també que parla d'enamoraments, de gelosies, d'aquesta obsessió per l'èxit, de les conseqüències de tot plegat, vull dir que també com a teatre musical,
Home, té tots els factors, no?, per poder triomfar, diguéssim.
Sí, ara ho parlàvem, jo aquesta la vaig veure a l'adaptació que van fer a Madrid, i la veritat és que era també molt espectacular. I se n'ha fet també adaptacions als grans clàssics, tant a Londres, que potser seria un dels grans referents. Quan parlem sempre de teatre musical, tindríem Broadway d'una banda i Londres de l'altra.
I Londres, totalment. No, jo vaig tenir la gran sort de poder veure-la a Londres i em vaig quedar meravellada. Per mi és el millor que he vist mai. Tampoc és que hagi vist molt, però sí que t'atrapa. Dius, mare meva, si vull més, no?, d'això.
Sí, sí, sí. I al setembre es podrà tornar a veure a Madrid.
Es podrà tornar a veure a Madrid.
Sí. Queda dir que t'estàs fixant que la majoria estem dient que estem a Madrid. Hem de posar una mica a fer els deures també aquí, perquè crec que Madrid ens està passant una mica la mà per la cara en el tema de teatre musical. I mira que sempre hem tingut aquí nosaltres una tradició molt gran de teatre musical, de bon teatre musical. Sí que és veritat que es fan grans produccions. Ara estava sentint l'altre dia que Àngel Llàcer i Manu Guix porten ja The Producers en No Res, aviat ja comencen a fer.
Sí, diria que és el setembre, no?
I això serà una gran producció, igual que vam fer el Cantando Bajo la Lluvia. Vull dir que Però és que hi ha gent que fa teatre cultural a Madrid gràcies a aquesta aposta contínua que fan molts teatres per aquestes grans produccions. I aquí potser ens hem de posar les piles en el teatre musical concretament. A nivell de teatre tenim magnífiques produccions, però crec que en el nivell de teatre musical sí que és veritat que necessita de grans teatres, perquè normalment són grans produccions amb grans infraestructures, però igual que ells aposten per fer llarguíssimes temporades, potser hauríem de començar a disposar d'algun espai que ens ho permeti.
Per què creus que ens costa tant, Aure? O sigui, obrir aquesta...
Tampoc no sabria dir-te, perquè no és un tema en el que sigui molt experta, però crec que el tema d'infraestructures influeix molt, i a vegades jo penso, per exemple, una sala gran del TNC com la que tenim, potser sí que ens podria permetre tenir aquestes produccions també de teatre musical més a l'engròs i mantenir-les. Està bé que tinguem una cartellera que roti i que ens ofereixi coses, però quan trobem a produccions d'aquest tipus que són tan costoses, que costa tant portar-les...
És que aquest és un altre debat.
Tinguem-les temps i donem-li el temps perquè la gent també les descobreixi i s'agafi aquest hàbit, no? Vull dir, és que hi ha molta gent que viatja a Madrid per anar a veure teatre musical. Hem d'aconseguir que la gent també, igual que ara venen aquí pel tema dels festivals de música, no?, que diuen que Barcelona és el gran referent a nivell mundial pel que fa a festivals de música, doncs hauríem de fer també una petita aposta perquè el teatre musical recuperi aquest to que ja havia tingut aquí altres anys.
Clar, teatre musical, en català, havien de sonar ells, de goll a gom. Benvinguts al meu poble, poble gris, la vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa, per molt que allarguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa, i no saps si és dilluns o dimecres.
Doncs la nova proposta de la Goll de Gom.
Van venir els protagonistes després de l'estrena de l'Alegria que passa. A mi, jo vaig estar i va ser-hi, però al·lucinant, no? Però al·lucinant.
Doncs tornaran a fer temporada a la cartellera barcelonina, al Teatre Poliorama, de cara a la pròxima temporada també de tardor. És el seu últim espectacle de creació, amb la seva llarga trajectòria, després d'haver treballat en textos d'Àngel Guimerà, de Mercè Rodoreda o Pere Caldés, entre d'altres. La companyia ha tornat a portar un clàssic de la literatura catalana a la contemporaneïtat a través de dansa, música i teatre. És aquest L'alegria que passa, basada en una obra de Santiago Rossinyol, que va ser estrenada al Teatre Romea l'any 1898, aquesta obra de Teatre Rossinyol, i que va ser un dels espectacles més representats de l'època. Vull dir que estem parlant de fa més d'un segle i continua totalment amb la vigència i amb aquesta magnífica adaptació que fan també els de Goll de Gom. Ja sabem que és aquesta història, la història d'un poble gris, monòton, industrial, que veu trencada la seva rutina laborable amb l'arribada d'un gran espectacle musical. La companyia ha sigut contractada per l'alcalde del poble i propietari de l'única fàbrica de la població, el Joan, el fill de l'alcalde, que és a punt de casar-se amb la seva parella Lina, tal com toca i com tothom espera, s'enamora de la gran estrella de la Zaira i vol fugir amb ella lluny d'aquest poble tan gris. En canvi, la Zaira està esgotada d'aquesta vida nòmada i el que vol és quedar-se a viure al poble i portar una vida en tranquil·litat.
Oh, aquesta rutina, no? Àngels Gunyalons està meravellosa.
Meravellosa.
O sigui, però és que és al·lucinant, no? I la connexió que té també amb aquests nous actors que també pugen, no? I que són molt bons, que saben cantar i actuar, vull dir, ho fan de meravella, no? I hauríem d'apostar més per això. Què, continuem de Goll de Gom, no?
Som-hi tant. És que parlar de teatre musical a Catalunya és parlar de Goll de Gom. Jo crec que és la gran referència als que han fet els musicals que potser tots tenim a la ment, i si parlem d'ells no podem deixar de posar aquest musical que potser és el més emblemàtic de la seva trajectòria, que de fet l'han fet en diverses èpoques diferents, que és Maricel, basat en l'obra d'Àngel Guimerà, i aquesta espectacular música de l'Albert Guinovart, no? Com aquest himne dels pirates que ara escoltàvem, que és potser... Bueno, crec que tots el sabem tararejar d'una manera
o
altra.
Com d'alguna manera, exacta, per l'escolta ja te les saps de memòria.
I a més recordem aquesta espectacular escenografia, aquell vaixell enorme i mòbil, que ara no ens sorprèn quan ho veiem, però jo recordo jo quan vaig a veure el primer Maricel, aquell barco impressionant que es movia allà amb aquella història d'amor entre el Said i la Blanca, bueno, aquell fart de plorar.
És que és una, emociona.
Una emociona, sí. I aquesta manera de cantar, vull dir, és que era un espectacle fantàstic i jo crec que ha marcat un abans i un després aquí a Catalunya pel que fa al teatre musical. Vull dir, ara el vivim amb certa naturalitat, però jo crec que Maricel en el seu moment va ser allò un despertar del gust de tots els espectadors pel teatre musical, que aquí potser no el teníem massa desenvolupat, no?
Home, la Blanca, que per cert, no sé si vas veure Eufòria tu divendres, però tenim a l'Alèxia, una de les finalistes, perquè no sé si comencen els càstings, no sé quan, no, perquè torna Maricel, no?
Exacte, que també era, suposo que volen arrodonir, no?, aquesta història de Goll de Gom, el que dèiem, L'alegria que passa és el darrer espectacle de producció pròpia, però volien tancar temporada recuperant aquest Maricel, i ja que parlàvem d'Àngels Gunyalons, clar, la Blanca per mi és ella.
Clar, és això costa, no? Tens el cap, diguéssim,
clar,
no?
Clar, per mi el Maricel és aquesta primera versió, i la Blanca era l'Àngels Gunyalons. I ja ho sabem, és una obra aquesta, una de les tragèdies romàntiques més conegudes de Guimerà, amb aquest amor impossible, no?, entre un pirata sarraí i una jove cristiana.
Què? Va, una més amb Vinga. Un autèntic fenomen a casa nostra.
I tant. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. Un clàssic dels Nadals i tal.
Home, ja has dit, és que és aquest clàssic dels Nadals. Home, sí. Això ho han aconseguit, eh?
Sí, la veritat és que tornem a parlar d'Àngel Llàcer, Manu Guix, en aquest cas la Perla 29.
Sí,
d'aposta, a més, pel teatre musical de qualitat, que van fer d'aquest petit príncep, la veritat és que tot un fenomen, no? Que no, suposo que ells no s'ho esperaven, això, eh? Vull dir, però ara s'ha convertit en aquest clàssic dels Nadals, i gairebé s'espera, no? I, de fet, en cadascun dels anys que s'ha anat reposant hem tingut un elenc diferent, però continua mantenint, doncs, aquesta essència tan màgica i tan pròpia, no?, de les festes de Nadal, i evidentment una obra basada, aquest teatre musical, en el Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, que és un dels grandíssims clàssics. de la literatura infantil, diuen, tot i que jo sempre he pensat que és una novel·la que s'assaboreix molt, molt més de gran. És un
de gran. Sí. Perquè hi ha polèmica, hi ha debat, Aure? Perquè hi ha molta gent que diuen, ostres, però com pot ser? Perquè jo, per mi és una lectura que m'ha marcat moltíssim i, com dius tu, llegir-la ja d'adult, o sigui, et dona una altra visió. No?
Que, és que estem parlant d'un llibret... Però
hi ha gent que li fa mandra, deixa'm dir-t'ho això.
Clar, perquè la gent tampoc sap el que troba i perquè a vegades és un d'aquells llibres que ens han fet llegir de petits en una lectura obligatòria i estem parlant d'un llibre que és filosofia pura. I aleshores hem de partir de que el que allà trobem és una sentència de vida darrere de l'altra. I a vegades ens costa posar-nos al lloc. I jo crec que quan te l'han fet llegir de petit, segons a quina edat, no li hem sabut treure el suc. Ens hem quedat amb aquelles fantàstiques il·lustracions de Sant Exupery, no? D'allò, això és un barret o és la serp que s'ha menjat l'elefant, o...
Saps? Okay, sí.
Però és que, clar, cada capítol, cada història, cada trobada té com una lectura, una doble lectura, que jo, sincerament, penso que és per assaborir-lo de gran. Vull dir, aquells que a vegades en tinguin una mica de dubte o els hi hagi quedat algun mal record, que la tornin a agafar, perquè és que és una joia de dalt a baix.
Vinga, i per acabar, què ens proposes?
Mira, acabarem amb música, si et sembla, amb un altre clàssic, un altre dels musicals més reconeixibles, més imprescindibles que hi ha a la història dels musicals, que és Cabaret, i que, per qui no ho sàpiga, també està basat en una novel·la, en aquest cas, Adeu Berlín, de Christopher Isherwood, que el van poder veure al Teatre Victòria amb Ivan Lavanda i Elena Gadel. I així ho deixem, acabem
que
amb
deixem
música.
Que ho deixem així,
i
et sembla? Gràcies, Aure.
A tu.
¿Quién es? ¡Hombre! ¡Hombre! Y no tenemos más de amor. El dinero da. Te da. Te da. El dinero da. Es un hermoso clink, clink, clon.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.